Molt bon dia a tots. Esteu sintonitzant Ràdio Falset i ara mateix comença el Volta de Full. Encetem el mes de febrer, que segons les dites, pues mira, de cap o de cua l'ha de fer. Temps molt canviant i de vegades està amb sorpreses i tot, però nosaltres seguim aquí, no? I el programa d'avui també és variat, com sempre, no? No sé, m'he acostumat a aquesta manera. Així que, pues sense més, comencem. Us voldria fer referència per a un escrit que he trobat, que és Aprendre a afrontar les pròpies pors. I es titula, és un breu relat, no?, que es titula El gra de cafè. I comença així. Una filla es queixava al seu pare de la vida i de com les coses li resultaven tan difícils. Es trobava atabalada pels problemes. No sabia com fer per tirar endavant i creia que es donaria per vençuda. Estava tan cansada de lluitar i li semblava que quan solucionava un problema n'apareixia un altre de nou. El seu pare, un xef de cuina, la va dur al seu lloc de treball. Allà va omplir 3 olles amb aigua i les va posar sobre el foc. Aviat, l'aigua de les 3 olles estava bullint. En una hi va tirar pastanagues, a l'altra ous, i a l'última hi va posar grans de cafè i les va deixar bullir. El pare no deia res. La filla esperava amb impaciència, demanant-se que devia estar fent el seu pare. Al cap de 20 minuts, el pare va tancar el foc i va treure les pastanagues, els ous i la tassa de cafè. Mirant a la seva filla, li va dir: «Digues, Laura, què veus aquí?» La filla va contestar: «Veig pastanagues, ous i cafè». El pare li diu: «Toca les pastanagues, com estan?» La filla contesta: «Estan toves». «Ara agafa un ou, trenca'l. Com és?» La filla li va dir: «És un ou dur». «I ara tasta el cafè. T'agrada?» «Sí, ha quedat boníssim». La noia li va demanar: «Però què em vols dir amb tot això, pare?» I el pare li va contestar: «Et vull dir que tant les pastanagues com els ous, com els grans de cafè, s'han hagut d'enfrontar al mateix problema, l'aigua bullint. Però cadascun hi ha reaccionat d'una manera diferent. La pastanaga va arribar a l'aigua forta, dura, però després de passar per la prova s'ha tornat dèbil, fàcil de desfer. L'ou, al principi, era fràgil. La closca fina protegia un interior líquid, però després de passar per l'aigua bullint, l'interior es va tornar dur. «I el cafè?» li va preguntar la filla. Diu: «Els grans de cafè són una cosa única. Després de passar per l'aigua bullint, ells no han canviat, però han transformat l'aigua. Quina d'aquestes 3 coses ets tu?» La filla li va dir: «Què vols dir? Quan els problemes truquen a la porta, com reacciones? Ets una pastanaga que sembla forta, però que amb la mala sort o la pena et toquen, et tornes dèbil i perds la teva fortalesa? O ets un ou que comença amb el cor tendre, però que després d'una mort, una separació o un desengany et tornes dura i rígida? Sembles igual per fora, però per dins ets aspre i amargada, amb un esperit i un cor endurit? O bé, ets com el cafè. El cafè canvia a l'aigua bullint, l'element que li feia mal. Quan més calenta estigui l'aigua, millor sabor prendrà el cafè. Tant de bo pugui ser així i reaccionar als problemes de manera positiva, sense deixar-te vèncer, fent canviar les coses al teu voltant perquè siguis millor. La felicitat no dura anys, ni mesos, ni setmanes, ni tan sols dies. La felicitat es composa de petits moments». Què us ha semblat? Jo ja l'he trobat bastant bonic, no? Bé, passem... Donem la volta al full. Passem a un altre tema. Bueno, passem a un altre tema que sempre us dic que porto un poema, no? Un poema que avui m'agradaria que escoltéssiu, vale? I que diu que sempre hem de ser naturals. Aquest poema està escrit pel Josep Ardèvol i diu així: per què tanta pompa i ostentació barata? Per què tanta grandesa i farsa expressada? Per què som tan vanitosos si això ens fa més petits? Per què tanta tonteria de voler ser més en tots els sentits? Per què representar el que no som si així no canviem la marxa? Per què hem de fer tant i fer tant el ridícul si ja tenim prou desgràcia? Per què tanta fanfàrria si estem de pas en el món? Per què demostrar tantes grandeses si no deixem de ser el que som? Tots tenim problemes, avui o demà. Tots tenim disgustos i penes que algun dia ens fan plorar. Tots tenim dret de ser, sense perjudicar l'altre, però no tenim vergonya de fer tant de teatre. Cultivem més natural i la planta viurà sana. Ens farà molt més profit i la salut serà més grata. Ens farà molt més profit i no tindrem cap mal de panxa. Ja us he dit al principi que és un poema de Josep Ardèvol. I ara passem a un altre poema que he trobat, que és el poema d'ara, del mes de febrer, no? Del mes de febrer. I diu així: febrer, el curt, brau i tossut. Sol solet, no triguis massa, que no puc jugar a la plaça i serà molt ben rebut. Febrer, el curt, gats pel terrat, somnis d'or a la flassada, la disfressa preparada i el cel ben esbojarrat. Febrer, el curt, sol instantís, un xim-xim de pluja freda, haurem de tancar la cleda i jugar tots al parxís. Què us ha semblat? Un bon tema, no? Ara aquí us vull referir també, bueno, un escrit que em va fer molta gràcia, no? Va fer molta gràcia, que es diu Tetabric. No hi ha manera d'escapar-ne. Sempre que obro un tetabric, les maleïdes gotes que apareixen i s'escampen arreu. A vegades, mentre es talla el cartró. Gotes que s'escapen de la tisora, regalimant sobre el marbre de la cuina. Vegades és el mateix tetabric que en agafar-lo, apretant per aixecar-lo en direcció a la tassa, sembla esclatar com vil ampolla de cava que s'allibera del sur opressó. A vegades el rajolí de soja cau sobre la cullereta de cafè o de postre, rellisca en la superfície còncava i fa un lopping de staker, anant a parar a les estovalles. A vegades, el rajolí no s'atura quan li demanes i el got vessa pels costats, com la presa d'un pantà al que no li funcionen les comportes, riuets blancs lliscant avall cap al platet. A vegades, quan creus haver guanyat la batalla, la maledicció, les maleïdes gotes t'ataquen els dits tan bon punt t'aproximes i tanques el forat de sortida. O regalimen traïdores per les parets tetrabriqueres fins tacar el prestatge de la nevera. Són les gotes hooligans, vàndals amagats en la multitud blanca, que esperen una distracció teva per empastifar allò que toquen. Al final no ens queda més remei que recurrir als antidisturbis, el rotllo de paper blanc que es troba sempre a punt per a emergències. Gent a qui no els importa mullar-se per restablir l'ordre. No sé qui va inventar el tetabric, però sí sé que va fracassar en contenir els díscols. No totes les gotes de llet suporten viure en una presó rectangular. Quan escoltes atentament amb l'orella enganxada a les parets de cartró, sents les maleïdes gotes planejant la fugida. Hom diria que les gotes són filles del got i que totes voldrien tornar a la seva materna. Però no, no es volen saber res del got. Volen escapar, encara que això els costi morir a mans d'un tovalló. Què us ha semblat? Un escrit bé, no?
Well, it's time to begin as the summer sets in. It's a scene you set for new lovers.
Ara us referiré a un escrit que he trobat del Martin Luther King, que és El somni d'una nit d'estiu, que és un món és possible, eh? Hi ha esperança. Això ho va escriure inspirat, està en un text inspirat de Martin Luther King. Diu així, és El somni d'una nit d'estiu. He somiat que un matí tots ens alçaríem amb moltes ganes d'ajudar-nos, de treballar junts, d'estimar-nos. He somiat que tindria cada dia més amics, que faria les coses més ben fetes i que també estimaria altra gent. He somiat que un dia colliria moltes flors i les plantaria a casa meva. He somiat que creix una nova generació amb més pau. He somiat que un dia viurem units i somriurem feliços, plens de vida i amor. He somiat que un dia, d'un cel molt blau, el sol lluirà per a tots els nens i nenes que volen jugar i, en arribar la nit, plens de llum i joia per les estrelles del cel, ens reunirem petits i grans al voltant de la mateixa taula. He somiat que un dia, arreu, els jocs i les rialles dels infants es fondran amb el treball i els neguits dels grans. He somiat que tots els homes tenien les mateixes possibilitats i a ningú no li faltava el treball. He somiat que tots eren feliços i ningú no era pobre, perquè tots ens estimaven i ajudàvem. He somiat que ningú volia ser ric, perquè qui té de tot no se sent feliç. Qui ho sap tot no pot aprendre més en tota la seva vida. He somiat que tot el món s'estimava i ningú no s'odiava. He somiat que els homes cada dia s'entenien una mica més i que ja no hi havia guerres, ni racisme, ni tristesa. He somiat que ja no es contaminaven els pobles, les ciutats i els rius. He somiat que arribava a casa i els meus pares em rebien amb abraçades i petons, i que tots els nens tenien uns pares com els meus i que en cap lloc del món hi havia nens tristos. Què us ha semblat? Per reflexionar, no?
Gatekeeper, you held your breath, made the summer go on and on.
He trobat aquí també una altra coseta, no? Passem-lo el full d'aquesta llibreta que porto, no? I me sembla que qui més qui menys jutgem per les aparences, no? Jutgem per les aparences. I aquí he trobat un escrit, a mi m'ha semblat que està molt bé, no? Que diu Els extraterrestres. A veure què us sembla. A veure què sembla. Diu així. Uns extraterrestres, tot viatjant per la galàxia, s'han trobat una espècie d'animal desconeguda per a ells i que manifesta certs indicis d'intel·ligència. Escolteu les definicions que us donen dels estranys objectes que han vist. I mireu i penseu, a veure què us sembla que és què pot ser. Diu que aquests estranys animals porten lligada a una de les potes una mena d'aparell del que sempre estan volant pendents. Hem vist aparells de diverses menes, però el més curiós és que un té forma circular, amb dos palets al centre i que es van movent. Sembla ser que la posició d'aquests palets els permet saber què han de fer en cada moment i realment el deuen necessitar molt, perquè tothom està sempre pendent de la posició dels palets. I moltes vegades, després de consultar l'aparell, es posen nerviosos i comencen a moure's més de pressa. Hem vist aparells d'aquesta mena més grans, penjats de les parets, i uns d'enormes que col·loquen al capdamunt d'unes grans construccions de pedra i que, quan arriben a determinada posició, comencen a fer soroll perquè tothom se n'assabenti. Penseu, què pot ser això, no? Aquí va una segona definició. Aquests animals solen viure en grups i per la nit es refugien en habitacles que ells mateixos construeixen. Dins de tots els habitacles sempre hi ha una mena de caixa amb llums i sons, que deu ser molt important, perquè sovint se situen tots al voltant de la caixa. I malgrat que viuen en comunitat, moltes vegades s'ignoren els uns als altres i només estan pendents de l'estranya caixa que els deixa com hipnotitzats durant diverses hores. Torneu a pensar, què pot ser? Una tercera definició d'una altra cosa, no? Una de les coses més estranyes que hem vist i que tothom porta a sobre són uns trossos de paper pintats de colorins que ignorem la utilitat d'aquests papers, però que ha de ser vital per ells, perquè sovint entreguen aliments, objectes, per aconseguir aquests papers. I fins i tot hem vist individus matar o ferir greument a d'altres individus de la mateixa espècie per tal d'aconseguir els preuats papers de colors. Una altra definició. Una quarta, que diu que una de les activitats més sorprenents que porten a terme consisteix en agafar un grupet de 22 individus i deixar-los anar al mig d'una extensió d'herba. Aleshores, són rodejats per una multitud enorme que els crida i els obliguen a barallar-se per un tros de cuir cosit en forma d'esfera. Sembla que és bastant evident, no? Bastant evident del que és això. Una cinquena definició. També hem vist una espècie de màquina que sembla que serveix per transportar-los, però que no vola. Cada 7 dies són molts els que pugen en aquesta màquina, però en comptes de moure's es queden quiets, formant llargues fileres que poden arribar a fer quilòmetres de llarg. D'altres vegades, les màquines arrenquen a córrer com boges i fins i tot topen les unes contra les altres, causant molts morts i ferits. Una altra. I la sexta i última definició, que diu: l'anàlisi mèdic ens ha revelat que aquests animals respiren oxigen, però que alguns d'aquests individus sembla que pateixen alguna mena de malaltia que els obliga també a respirar fum. Per generar-lo, cremen unes fulles resseques embolicades en paper i respiren el fum a través de la boca. Els individus que pateixen aquesta malaltia no poden estar gaire temps sense respirar el fum i necessiten molt d'aquestes fulles seques i es posen molt nerviosos quan fa estona que no les poden cremar. M'agradaria que reflexionéssim tot això, no?, de cada una de les coses que he dit, que, bueno, és una de les... A mi em va fer gràcia tot això, la veritat és que sí. Me va fer gràcia. Perquè dic, bueno, són coses que hi ha tota la raó per aquí, no? En definir totes aquestes coses. I bé, ara tornem a donar volta amb aquest full de llibreta. I ja se'ns va acabant el temps, no? Se'ns va acabant el temps i m'agradaria dir unes dites del temps aquests que estem vivint, no? Ara aviat vindrà el Carnestoltes. Es tracta també aquí de dir dites relacionades amb el vi i amb coses d'avui en dia, no? Diu que pels dies de Carnestoltes, molt vi i poques soltes. Per Carnaval, més vi que pa. Per pa es pot fiar, que per vi ni un maravedí. Per Sant Martí destapa el vi i per Nadal comença a tastar. Això Nadal ha passat, però bueno, més o menys ja. I per fer córrer el bocí, el millor remei és vi. Pel constipat, un bon got de vi ben acaramullat. Pel gener, el camp llaurat, la vinya podar i el vi trascolat. Pel bon vi no hi ha amic ni cosí. Peix, arròs i pebre volen vi per beure. Pa que sobri, car que abasti i vi que no falti. I pa tou i vi vell fan tornar jove el vell. Són algunes de moltes i moltes dites que a vegades, pues mira, va bé de recordar. I bé, volia portar-vos un d'allò de cuina, alguna cosa de cuina, que ara, per l'hivern, el que va millor, doncs és el que diem, no? la, la, les coses de calentes, no? Ara aquí més que menys fem, no sé, els plats, tipus l'escudella barrejada, la d'allò, hi ha moltes coses que ens porten moltes vitamines. Ara pels constipats va molt bé els remeis casolans. Jo sóc molt de remeis casolans, no? Jo us diré el que faig, no? Jo quan me començo a trobar algo constipada, que sempre ja hi estic, ja, algun constipat, si sabeu que va molt bé, és el... Aquí en tenim molt, per aquests camps d'aquí, pel Priorat, tenim molta farigola, no? Llavors jo el que faig és faig la farigola, no? Bullita, escaldada, no? Farigola escaldada, un bot d'allò, escaldo farigola, deixo reposar, i llavors, doncs, ben calent, tot el més calentet que puc aguantar és afegir-hi una dos culleradetes de mel, no? I això ja quan allò que comences a sentir la gola, comences a sentir el constipadet i així, i és una cosa que a mi, és un remei casolà que a mi em serveix, i em va molt bé, i el constipat com que ja no tira endavant. Ara això sí, s'ha d'agafar, doncs, al principi allò que sents la carraspera, que té sents allò, el moquillo que dic, no? I és una de les coses que a mi em resulta, i us ho vull compartir perquè a mi em va bé, potser molts de vosaltres ho feu, no ho sé, però jo sí que a mi em va bé això, a mi em va molt bé. I bueno, ja estem acabant aquí i us vull deixar amb una mica d'esperança, no? Amb una mica d'esperança de que un món nou és possible. Un món nou és possible. Perquè diu que jo, per mi, la meva petita esperança és aquella que es lleva cada matí. La meva petita esperança és aquella que diu bon dia al pobre i a l'orfe. La meva petita esperança és aquella que s'acotxa cada vespre i es lleva cada matí i passa, en veritat, molt bones nits. La meva petita esperança és aquella que s'adorm cada vespre al seu llit d'infant. Després d'haver ben fet la seva pregària i cada matí es desperta i es lleva i fa la seva pregària amb un resguard nou. La meva petita esperança no és sinó aquella petita promesa de borró que s'anuncia al vell començ d'abril. Doncs bé, jo us dic, sense aquesta brotada de vell començ d'abril, sense aquesta única petita brotada de l'esperança, que evidentment tothom pot trencar, sense aquest petit tendre borró cotonós, que el primer que ve pot fer saltar amb l'ungla, tota la seva creació no seria sinó fusta morta. Això és un escrit de Charles Peguy. I bé, i aquí, doncs, bueno, dono per acabat el programa d'avui. Espero que hagi sigut del vostre interès, que n'hagueu gaudit, si més no, aquesta és la meva intenció. I dius només que el podeu tornar a escoltar a través, si voleu, de la nostra web de Ràdio Falset, www.radiofalset.cat, i per qualsevol opinió, dubte que tingueu, qualsevol cosa d'interès que es pugui donar, teniu els telèfons de la ràdio, que us recordo que són el 977-830044, 977-830044 i 977-831135, 977-831135. Tota aquesta programació, us recordo que la podeu tornar a escoltar els diumenge a les 6 de la tarda, a partir de les 6 de la tarda, i el dimarts a partir també de les 6 de la tarda. I només me resta donar les gràcies al nostre tècnic, Jordi Soldevila, per la seva dedicació. I jo em despedeixo de tots vosaltres, fins la propera, recordant que, bueno, Sant Blai, el diumenge Sant Blai, es beneixen els guilandos, avui és la Mare Déu de la Candela, es dona per acabat ja el temps ja de tindre els pessebres, si algun encara el teniu, els pessebres a casa, no? I, bueno, la Candelera, i a veure el que passa aquest cap de setmana, i llavors doncs, ja us he dit a Sant Blai, enguany dona la cosa que cau en diumenge, va bé per anar a beneir tot el que s'hagi de beneir perquè mos guardi del mal de gola, no? Això esperem. I sense més, ens despedeixo de tots vosaltres, desitjant que passeu un molt bon cap de setmana i que en gaudiu, i que pugueu gaudir ben bé del dia a dia. I fins la propera, despedeixo de tots vosaltres, la propera, doncs bueno, fins llavors, adeu-siau.